Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter, @radiosabadell.
La temporada cultural de tardor-hivern ja es poden comprar en línia. Una temporada que s'ha donat a conèixer en les últimes hores i que inclou propostes com la cinquena de Beethoven de l'Orquestra Simfònica del Vallès, el concert Benvinguts a la Realitat, Sabadell 30 anys de música, que recorda alguns dels conjunts de la ciutat de la dècada dels 80 i dels 90, com els Tancat per defunció o Llongue. Però també hi haurà la Tendresa, de teatre i de Goll de Gom, o la Cenerentola, dels Amics de l'Òpera de Sabadell. De tot plegat, en parlem avui al matí amb el regidor de Cultura, Carles de la Rosa.
Hola,
molt bon dia, gràcies per ser avui al matí.
Gràcies a vosaltres.
La programació d'aquesta temporada podríem dir que se l'ha trobat feta, però correcte. Què li sembla?
Doncs em sembla molt bé, la veritat és que és molt diversa i molt interessant, hi ha propostes per tot tipus de públics, que a més permeten que tota la xarxa de teatres estigui funcionant i amb propostes de molta qualitat i que han tingut molt bona repercussió i molt bona crítica amb la majoria, les que ja s'han estrenat, evidentment.
Anem una mica pas a pas, desgranem una mica les propostes que hi han i sobretot parlem del que hi ha al darrere d'aquestes propostes, no? Arrenquem el 20 de setembre amb la cinquena de Beethoven de l'OSB, que també tenen previst el 15 de novembre el concert de tribut a John Williams, per això estem escoltant la banda sonora de Harry Potter. Què li sembla aquesta proposta?
Doncs la veritat és que que he dit abans, és una proposta de moltíssima qualitat, que és un luxe poder tenir a la ciutat i més produït per una entitat de la pròpia ciutat i que serà un espectacle que molt digne de veure i que no es poden perdre, és un imprescindible.
Clar, de fet, li volia preguntar precisament per això que comentava ara, no? La importància de que en una ciutat com Sabadell tinguem una orquestra com és l'Orquestra Simfònica del Vallès, no? Creu que es potencia prou l'Orquestra Simfònica del Vallès des de l'administració pública?
Nosaltres el que tenim molt clar és que en aquests mateixos moments hi ha una mica de distància entre la potència de les entitats com en aquest cas l'Orquestra Simfònica del Vallès, que és una entitat que té la seu aquí i que ho produeix tot aquí i que evidentment té repercussió a tots nivells, i de vegades creiem que és cert que no és prou conegut internament tot aquest potencial que tenim no només aquesta entitat sinó en moltes d'altres, tant a nivell professional com tot el que és el teixit associatiu i el que és el nivell amateur. I una de les coses que ens encantaria és aconseguir justament donar aquesta visibilitat a tot el que estem produint i generant, perquè és un luxe absolut. M'agradaria saber quantes ciutats poden dir que tenen la capacitat de generar aquest cicle de concerts amb la gent que implica, amb els artistes que hi ha treballant-hi i sobretot amb la repercussió que té a fora, que moltes vegades és més a fora que a dintre.
Ens coneixen més, fora de casa,
Sí, ens coneixen més, som més referents extern que intern molts cops, i hem d'aprendre a donar-nos-en que tenim a molts nivells en la xarxa de teatres i a dir que nosaltres, tant a nivell professional com a nivell amateur, tenim moltíssima qualitat. Ara mateix també hi ha generacions emergents que s'han format, perquè ara la formació a nivell de les arts escèniques és molt més assequible i el talent es pot desenvolupar d'una manera molt més consolidada, i em dona la sensació de que no ho estem potenciant lo suficient encara. I ara és una de les coses que, un dels objectius que des de la Regidoria de Cultura aquest any tenim molt clara. Hem d'aprendre, i permeteu-me l'expressió una mica col·loquial, hem d'aprendre a fardar del que tenim dintre de la ciutat i a explicar molt bé a dintre, perquè la gent sigui molt conscient i vagi amb el cap ben alt i amb molt d'orgull, perquè realment primer ens ho hem de creure nosaltres per poder exportar a fora amb tota la intensitat. I està molt clar que a fora ja ho saben, perquè s'estan fent moltes residències, per exemple, a les Trucs, estan venint moltes companyies externes, hi ha festivals que tenim a la ciutat que a fora de Sabadell són referents, a nivell inclús europeu, com és el cas del més petit, que organitza Rialles, i potser si féssim una consulta interna no ho sabem tant com hauríem de saber-ho. Mm-hmm. Inclús a vegades les pròpies persones que estan implicades en la cultura. Perquè també ens passa molt a vegades a Sabadell que tenim consumim cultura, però també com que som tan generadors de la mateixa i com que molta gent hi participa des del món diguéssim amateur, que comporta que té uns horaris d'assaig que coincideixen amb els moments d'exhibició, no sempre ens és fàcil poder assistir a tot el que es fa a la ciutat i no sempre podem tenir aquest feedback de consumir el que podem arribar a generar, no?
Mm-hmm. Clar, a banda d'aquesta proposta de l'OSB en l'àmbit musical i aquest Benvinguts a la Realitat Sabadell 30 anys de música, no? Que ens porta aquest record del Sabadell dels anys 80-90, amb músics, ho dèiem ara, com el Llongue, els Tancat per Defunció. És important també jugar aquest sabadellanquisme en el sentit de posar nosaltres mateixos la medalleta de tot el que tenim, no?
Jo ho trobo absolutament necessari. És que, de fet, jo em sento a parlar molt d'aquest tema en molts cercles, no? que tenim molt potencial però no tenim prou visibilitat, i això ho sento moltes vegades, és una conversa que he tingut amb moltes persones de molts sectors. Clar que, evidentment, ens hem de posar la medalleta i és que, a més, tenim molt contingut a sota. No és que venguem castells de fum ni projectes que encara no s'han consolidat. No, és que són coses que ja s'han fet i que tenen una trajectòria molt, que és molt endèmica. A Sabadell fa moltes dècades que està treballant moltíssim i és necessari que, inclús que això, que rescatem coses del passat i ens en tornem a recordar que això s'havia fet i que era d'aquí i que sempre ha funcionat molt bé.
Clar, en aquest sentit, una de les qüestions que es reivindica des dels sectors de grups de música, conjunts, és comptar amb més llocs on poder tocar o que Sabadell tingui més espais, per exemple, per la música en directe. És un dels objectius també de la Regidoria de Cultura?
És un dels objectius que ara estem... De fet, s'han ja heredats de l'equip de govern anterior. Ja hi ha tota una sèrie de projectes que ara es miren amb molt de carinyo per poder-los desenvolupar, perquè és cert que tot aquest magma ha de tenir uns punts d'exhibició i uns espais naturals on puguin realment desenvolupar-se.
Mm-hmm. Parlem de teatre, mm-hmm. que sé que personalment no, és potser on se sent més còmode. De Coll de Comitè de Teatre ens portaran la Tendresa el 20 d'octubre, a Rapunzel a la Faràndula, la Bellesa de l'Enana de la Perla 29. Clar, el teatre, i es diu sempre que Sabadell és una ciutat molt teatrera, no? Entenc que programar teatre per una ciutat tan teatrera com Sabadell vol dir que s'han de portar obres amb un segell d'excel·lència, no? Pràcticament.
Evidentment. Nosaltres també tenim aquest dos tipus d'espectador. Potser l'espectador que li agrada anar més sobre segur, que potser o no ho ha pogut veure en el seu moment a Barcelona, però que bueno, té molt clar que va ser un èxit d'espectadors i a més de qualitat, com seria el cas de, per exemple, doncs això de Coll de Gom o la Perla 29. I després tenim la sort de tenir un estruc que ens permet veure propostes que són més innovadores, que potser no estan tan... són més arriscades en aquest sentit, però que són d'una qualitat indubtable i que a vegades també està molt bé arriscar-se tu com a espectador a anar a veure un producte que no està tan garantit perquè encara no ha passat els filtres, diguéssim, en aquest aspecte. I tenim les dues vertents. Clar, al públic de Sabadell li agrada els dos tipus de diguéssim, d'espectacle.
I encara en tenim una tercera, no? El teatre amateur i tot el que posa damunt d'escena, Teatre Sant Vicenç, Teatre La Faràndula... Clar, són, entenc també, uns col·lectius a cuidar i a potenciar, no? Tot el del teatre amateur.
Tot el que és el Teatre Amateur a Sabadell i tant dels col·lectius que són ja molt, molt, molt consolidats com de les companyies que ara mateix estan en un punt d'emergència i que estan emergint, que estan sorgint i que venen alguns d'aquests artistes venen, i actors, actrius, directors, etc. venen inclús d'aquestes entitats, però que ara necessiten desenvolupar els seus propis projectes i les seves pròpies creacions. Tothom ha de tenir una atenció absoluta i hem de buscar la manera també de que els espais de representació d'aquests espectacles no siguin tan puntuals com potser està succeint fins a dia d'ara, perquè és complexa l'estructura i estem intentant organitzar altres formats per aconseguir que justament projectes que porten molt mesos de treball al darrere i que tindran dificultats després de l'espectacle, diguéssim, d'estrena per poder tenir una producció que els permeti entrar en una sala amb programació o que inclús programadors d'altres llocs els puguin veure. Intentar buscar el màxim de suport possible perquè tots aquests muntatges no morin en un únic intent i després donar totes les eines possibles també perquè es puguin desenvolupar.
I això passa per dotar Sabadell d'una altra sala teatral, d'un altre espai teatral, d'un espai teatral que potser no sigui de grans dimensions, perquè entenc que també, per segons quins formats, un espai com el Teatre Principal no ens encaixa, no?
Clar, la xarxa de teatres de Sabadell està, en aquest sentit, molt especialitzada, perquè tenim la faràndula que està pensada per un tipus de formats, la principal per un altre, després tenim la sala i tenim l'estruc, que totes aquestes sales permeten exhibir un determinat tipus de format d'espectacle i a més ja té el seu tipus de públic, saps que hi ha com un estil determinat d'espectacles que aniran adherits a cada un d'aquests equipaments i alguns se'ns ha quedat petit i necessita una mica més de dotació, de sales que permetin fer altre tipus de formats que no siguin potser tan convencionals com la format italiana o frontal, que sigui una mica més polivalent en aquest aspecte per poder fer inclús instal·lacions performatives i altres espectacles que s'han anat desenvolupant, perquè les arts escèniques estan en constant moviment i evidentment es va innovant i van sorgint propostes que després no saps on encabir-les i les has de fer en espais que potser no són els més adients. I el que estem pretenent ara és buscar això, justament un nou espai que tingui un aforament que sigui totalment coherent, que no sigui excessivament desproporcionat, que permeti que puguis fer espectacles més propers, que puguis fer altres tipus de propostes i que es puguin programar i que es puguin acollir. La ciutat necessita un espai que sigui potser convencional per una banda, però que alhora doni l'obertura a altres tipus d'opcions i formats.
Clar, sobre nous espais que pot tenir Sabadell en l'àmbit teatral, se n'ha parlat també en campanya electoral, no? Mm-hmm. I de fet, quan fèiem allò les entrevistes de preguntar a les entitats culturals com veien el nou govern, tant l'Orquestra Simfònica del Vallès com, de fet, els Amics de l'Òpera de Sabadell, que tenen previst la Serentola el 23 d'octubre...
Correcte.
Demanen això, demanen un nou espai on poder fer les produccions. El que passa que no miren cap a aquesta sala que ens explicava vostè ara en aquestes dimensions, sinó que ells miren potser cap a unes altres dimensions. De Sabadell té la capacitat d'omplir també una sala d'aquestes dimensions i si s'ho pot permetre a dia d'avui?
Sabadell té la capacitat i no només és que hem de reconèixer que aquestes entitats, justament de les que estem parlant, tant Simfònica, Amics de l'Òpera, tenen un poder de convocatòria que va més enllà de la ciutat. Hi ha molta gent que ve de fora i que justifica uns aforaments que ara, per exemple, s'està absorbint el Teatre Municipal de la Faràndula, perquè, clar, és l'equipament que tenim, que té les dimensions necessàries per poder-ho acollir. Clar, a l'hora de construir nous equipaments, que ara serà un procés que es treballarà molt acuradament, perquè també és clar, un projecte que està en campanya, evidentment, després ha de passar tota una sèrie de filtres i hem de veure que tot sigui possible. Clar, nosaltres el que pretenem en aquesta sala nova d'arts escèniques que proposàvem al sud de la ciutat, que a més segueix una mica la línia del que diem, de cultura per tothom, descentralitzant una mica i per justament seguim la coherència del tema de la xarxa de teatres, que ja estan ubicats en punts cardinals de la ciutat molt diferents. Aquesta sala, en principi, no té previst acollir aquest tipus d'espectacles, però sí que hi ha un projecte també que portàvem a campanya, que és el tema del Conservatori Nou, que la ciutat necessita i que necessita amb urgència, i que aquest conservatori pugui tenir, a part, també un auditori que estigui adherit a l'edifici, que permeti també acollir altres tipus de produccions que no estarien tan vinculades a les sales escèniques, però sí que em permetria que tot el tema del panorama musical tingui un nou espai on poder fer les seves presentacions. A més, és un espai que estaria ubicat en un lloc que podria entrar en sinergia amb l'Estruc per proximitat i també per coherència de programació i de projectes que es podrien fer en comú. Però tot això, clar, són projectes que ara nosaltres estem aterrant en aquests moments i ens agradarà, de seguida, si estem posant fil a l'agulla, per fer totes les consultes tècniques necessàries per veure si tot això serà viable i de la manera més àgil possible.
Si la programació que ens està presentant avui a la ràdio fos la seva... la seva o la del Departament de Cultura o la de la seva regidoria,
Què canviaria?
Doncs la veritat és que quan me la vam presentar, d'aquesta programació en concret, ara mateix crec que no canviaria res. Sincerament, perquè crec que és molt plural. Hi ha espectacles per tot tipus de sensibilitats i nivells d'exigència. I crec que l'espectador de Sabadell té una molt bona proposta per davant d'aquí fins al desembre. En tots els àmbits de les arts escèniques, tot el que sigui de la persona que li agradi la música, la persona que li agradi la música sinfònica, la música en aquest sentit a nivell operístic, a nivell de teatre, venen dos espectacles que són dos èxits claríssims i que a més són dos estils molt diferents i de dues companyies que fan teatre molt diferent, però que tots dos tenen un estàndard de qualitat altíssim. I a més tenim la sort que ho podem anar a veure en un espai que està pensat especialment perquè aculli aquest format i per tant puguis tenir la proximitat necessària per poder-lo gaudir. Jo crec que en aquest sentit, d'aquesta programació en concret, quan me la van explicar i vaig veure exactament com seria, vaig pensar, doncs és un bon principi, sincerament. Estic molt content en aquest sentit d'haver agradat aquesta programació perquè crec que és molt encertada. És que l'equip de cultura és un equip molt potent i que està molt sensibilitzat de cara a la ciutat i sap perfectament quines són les necessitats del públic. Fa un treball en aquest sentit molt, molt estricte i molt acurat i la veritat és que crec que estan molt ben escollits.
L'hem de deixar marxar de seguida perquè hi ha el ple d'aquí 11 minutets, però li robaré un minut més, només per fer una última pregunta. En campanya electoral s'ha parlat molt que els espectacles també haurien de ser en llengua castellana, que no es programaven espectacles en llengua castellana a Sabadell. Què en pensa vostè sobre això?
Aviam, jo en aquest aspecte, i ho diré per la trajectòria que he tingut jo fins ara com a creatiu abans d'entrar a la regió de la cultura, jo crec que vivim una realitat que és la que és. Nosaltres estem immersos en un bilingüisme totalment inconscient. A vegades podem combinar els dos idiomes sense cap mena d'inconvenient i inclús a vegades ho fem per comicitat o ho fem per complicitat. Jo crec que el castellà i el català són dos idiomes que tenen una sonoritat preciosa de l'escenari i si hi ha un espectacle que és en castellà i és necessari per la seva qualitat i pel treball que han fet, portar-lo a la ciutat doncs és evident que s'haurà de fer. Si és una cosa més que un espectacle que el públic de Sabadell necessita veure perquè la ciutat necessita portar cap aquí, doncs evidentment endavant. Català, castellà són dos idiomes que hem de poder, bueno, els coneixem tots perfectament i hem de poder convidar. Tenim la riquesa i la sort de poder dominar els dos idiomes amb profunditat, doncs gaudim-ne, no?
Carles La Rosa, regidor de Cultura, gràcies per haver-nos acompanyat avui al matí. El deixem marxar cap al ple. Moltes i mentre gràcies. Fem la transició per poder parlar sobre aquest homenatge a en Josep Vinaròs que han preparat de Sabadell Més Música, bé, apunxa'm els tancat per la funció. Si pogués dir-te tot el que penso, si pogués tenir-te al meu davant, però les paraules no vindran recordant els teus ulls plorant, les idees se me'n van. Si pogués dir-te totes les coses que ara m'atormenten dins el pensament. No té gaire a veure amb aquesta sintonia dels tancat per defunció, però entre les propostes destacades d'aquesta temporada també hi figura, com dèiem, l'homenatge que Sabadell Més Música ha preparat per Josep Vinaròs, que va ser el president, fundador i impulsor de l'associació i que va morir el mes de maig passat. Per descobrir aquest concert conversem amb el Josep Ballarà, que és vocal de concerts de l'entitat sabadellenca. Molt bon dia, gràcies per atendre'n, Josep.
Hola, molt bon dia.
Què us ha portat a homenatjar a Josep Vinaròs amb un concert?
Què ens ha portat, perdona?
A homenatjar a la figura de Vinaròs precisament en un concert.
Bé, bueno, òbviament, a veure, el que farem a finals d'octubre, el dia 27 d'octubre, és el lliurament del Premi Nacional Agustí Borgunyó, del corresponent a 2019, en el Josep Vinaròs. És un premi que distingeix les persones o entitats que han destacat en el camp de la creació o divulgació de la música sinfònica o de lliure format per cobla. Evidentment, el Josep Vinaròs ha sigut un impulsor de primera fila de la música per a cobla. i per tant és acreïdor com ningú d'aquest premi que li donem ara, doncs, a títol pòstum, no? Aleshores, l'acte, que consistirà, doncs, en aquest lliurament, que es farà entrega a la seva esposa, s'acompanya d'un concert que volem que sigui un concert extraordinari, dedicat a la seva memòria d'una manera especial. A part d'obres de primers autors, no?, com en Jordi Lara, l'Antoni Juncà, el Joaquim Serra, l'Enric Ortí, hi haurà dos obres del propi Josep Vinaròs. Una sardana que va dedicar a la seva esposa, justament, la sardana Julieta, i també una obra molt, molt coneguda, que és Les soldades del comte Arnau. I finalment també serà una oportunitat d'estrenar una obra del músic gran canari, Pauli Penya, que és un compositor que compon música per cobla.
Aquesta és la proposta, clar, és una de les preguntes que us volia traslladar, perquè quan Vinaròs ens acompanyava aquí a la ràdio, per sort teníem l'oportunitat de poder-lo entrevistar poc abans, doncs, de la seva mort. Ella ens explicava tota la quantitat, no?, de feina que havia fet en l'àmbit de la composició. Entenc que recuperar peces de Vinaròs en aquest cas és el millor homenatge que se li pot fer, no?
Evidentment. En Vinaròs ja des de fa molts anys que està vinculat al món de la música per cobla, havia estat, doncs, president molts anys, 18 anys, no recordo malament, president de l'agrupació sardanista La Mola de Matadepera, i en un moment determinat, a inici de la dècada primera, doncs va comprendre que, si bé el públic en general era molt bon coneixedor de la sardana, de la música de cobla de sardana, en canvi hi havia amples capes de desconeixement per la música simfònica, que constitueix un patrimoni musical important en el nostre país. I, per tant, això el va portar precisament a fundar la Sabadell Més Música, l'entitat Sabadell Més Música, que té com a objecte precisament això, la difusió, el coneixement i el gaudi de la música simfònica o del lliure format per a cobla.
Mm-hmm. I per tant, és posant-lo a escena i posant a escena tota aquesta música com es vol homenatjar, tot això sota la direcció del Gerard Pastor.
Sí, aquest concert, que serà un concert que té aquest caire extraordinari, el dirigirà en Gerard Pastor, com, bueno, és el director que tenim en aquests moments, la Cobla Simfònica Catalana, i justament, doncs, acompanyarà i donarà relleu aquest lliurament del Premi Agustí Borgunyó que us dèiem al principi.
Uh-huh. És un lliurament, un guardó que de fet des de Sabadell Més Música s'atorga de manera anual, aquest Agustí Borgunyó, i que per tant enguany el que voleu fer és homenatjar la figura de Vinaròs, donant-li aquest guardó que entenc que el situa com un dels grans de la música, no?
Sí, de fet, ja sempre que hem comentat que el guardó aquest distingueix les persones o entitats anualment, és un premi d'àmbit nacional a Catalunya, a les persones o entitats que han destacat en el camp de la creació o la divulgació de la música simfònica o de lliure format per a cobla. Molt en la línia dels objectius de l'entitat Sabadell Més Música. I, com us deia, doncs, pensem que no podia ser d'altra manera que en aquest moment a primera fila de persones que poden meritar aquest guardó, doncs el company i amic Josep Vinaròs, doncs, és destacat en aquest sentit, i per tant la Junta de l'entitat ha acordat per unanimitat la concessió d'aquest premi a títol pòstum a Josep Vinaròs.
Doncs, Josep Ballarà, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui al matí, haver-nos explicat aquest concert, aquesta proposta per finals del mes d'octubre, en aquest homenatge a Josep Vinaròs, doncs, lliurant aquest premi a Agustí Borgunyó. Que vagi molt bé, gràcies.
Gràcies a vosaltres.